Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Dos minuts ja ens situem a 3:15. Seguim avançant al magazín del matí a Ràdio Estel i ho fem amb una secció que ens ajuda a viure millor i a gaudir de la bona vida. Jordi Vilajosana, com estàs? Bon dia. Va, t'ho torno a preguntar perquè a fora en micro ja t'ho he preguntat i la resposta m'ha agradat molt.
Pues, feliç i content, com
feliç
sempre.
Feliç i content, sí, és que clar, sí, ja ho tens. Tot ja... i haver-te llevat, a quina hora?
M'he despertat a les 4 del matí, a les 4 i mitja he saltat del llit i he començat a fer coses per casa. Netejar la cuina, fer gimnàsia, llegir, contestar emails... Però estic feliç. Potser dintre una estona, després de dinar, faré la migdiada, això sí.
Però a quina hora vas anar a dormir?
No era 11 i mitja, 12.
11 i mitja, 12. Home, Déu-n'hi-do, també tard, has dormit poc, eh?
Bueno, són 4 horetes, però diuen que quan et fas gran, dos menys.
Això sí.
I fas més migdiada.
Això sí. Si la pots fer, Jordi.
Jo la puc fer.
Tu la pots fer.
Hi ha alguns dies que la puc fer.
Ets afortunat i feliç.
Exacte.
El Jordi és el director de l'Observatori d'Emprenedoria i Felicitat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona i també de la Universitat Politècnica de Catalunya i també protagonista, com ja sabeu, si sou oients habituals, de La Bona Vida, l'espai de felicitat d'aquest programa. Clar, avui, Jordi... abordarem un tema que ha aparegut de passada aquesta secció des que vam començar el programa i, de fet, el Jordi ja ho va explicar el primer dia, eh? Jo, clar, m'ho va plantejar el Jordi i vaig pensar, mare meva, cada dia haurem de fer una respiració. I el Jordi em deia que sí, home, Mercè, que ja veuràs, que anirà bé, que la gent li agradarà, no? Abans d'entrar en matèria, et sembla si comencem amb aquesta rutina habitual que ja s'ha quedat per quedar-se, millor dit?
Pues llavors, sí? Desplega les mans, va. Separa les cames, que no sí. Te les veig, però que no estiguin creuades.
Separades.
Tenca els ulls, el José estarà mirant-te.
Sí, jo em marejo, per això quan tanco els ulls.
No, però no et mouràs.
Val. Va, d'acord.
Amb els ulls tancats,
sí?
Llavors fem una primera inhalació,
sí?
Focalitzant l'atenció amb sí? La respiració. Retenim un segon la respiració i exhalem. I això, si ho podem fer 3 vegades, ja n'hi ha més que de sobres.
Fantàstic, veus que no he pogut?
Ja, perquè t'estic mirant perquè jo no he tancat els ulls.
Home, has fet trampa, tu.
Evidentment.
Mira, ara que dius d'inhalar, durant la setmana algun oient ens ha comentat, Jordi, que intenten seguir aquestes respiracions però que no aconsegueixen respirar profundament. L'inhalar... comenten que tenen com un bloqueig al pit.
Sí.
Què els hi recomanaries, tu?
Primer, quan hi ha un bloqueig que no pots acabar d'inhalar profundament, és produït per... no perquè no tinguis ganes de viure, sinó perquè et bloqueges la voluntat de disfrutar de la vida. Llavors, que ho vagi intentant i que focalitzi la respiració amb... vull viure, vull ser feliç. Llavors, tot això anirà passant. Pensa que a mi... jo faig teràpia, llavors m'ha passat durant 2 o 3 anys de la meva vida, no fa gaire, em costava
sí,
respirar.
Com...
Sí, com si no pogués arribar al final de tot, és a dir, no pogués arribar a omplir d'aire el meu cos. Llavors, és tan senzill com focalitzeu l'atenció i aneu provant, i es anirà destapant.
La Bona Vida amb Jordi Vilajosana.
Clar, fetes les respiracions, les tenim ja més relaxats, ho estem. Passem a la recomanació setmanal d'un llibre, i és que llegir també és important per evadir-nos de l'estrès i perdre'ns una mica d'una estona en un altre món, si pot ser, per després tornar. Avui, via telefònica, saludem a l'Eugènia Sobrino. Ella és advocada i també terapeuta. Eugènia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia, quin llibre ens recomanes avui?
Doncs avui, seguint de la manera que heu començat avui, recomanaré el llibre de Reversing, Respiració Consciente, escrita per Leonard Thor, que és la persona que va posar el nom de Reversing a aquestes respiracions de les quals parlem setmana rere setmana.
Uh-huh.
I amb aquest llibre tindré uns quants exercicis que no són més llargs que mig minut, com a molt un minut, per aprendre a respirar i per incorporar en el nostre dia a dia per poder sentir-nos millor amb nosaltres mateixos i el nostre entorn.
I, Eugènia, qui recomanaries llegir aquest llibre, especialment?
Doncs recomanaria llegir el llibre als oients perquè sàpiguen de què parlem setmana rere setmana i perquè ho posin en pràctica i vegin tots els beneficis de que respirar és el primer que fem quan naixem i la darrera cosa que fem abans de morir i que com millor respirem, millor viurem.
Llavors, Eugènia, ara que tenim aquí, avui no tenim present sinó per telèfon, quin tipus de respiració pràctica ràpida en recomanaries?
Doncs la respiració de 20 respiracions conscients i connectades. Conscients perquè prenem consciència d'aquesta respiració mentre l'estem fent i connectada perquè la fem sense aturar-nos entre inhalació i exhalació, ni entre tampoc exhalació ni inhalació.
Vale, perfecte. Seria com... faria el sonido. Estic mirant a la Mercè, que no fotia prou... El so, perdó. El so.
Sí.
Seria així.
Correcte.
Aquests serien les respiracions connectades. En fem 20 i ja està.
Correcte. Ulls tancats, prenent consciència en cada respiració i endavant amb el dia.
Doncs mira, jo m'ho apunto, eh? Rebirding, respiración consciente de Leonardo Orr, que per cert, em sembla que va ser tot un símbol, no?, del New Age dels anys 70.
Exacte, correcte. I va morir fa 3 anys, si no recordo malament.
Ah. Eugènia Sobrino, advocada i terapeuta, moltes gràcies per la recomanació literària. Prenem nota i esperem retrobar-te d'aquí una setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
D'acord, fetes ja les respiracions, anotada ja aquesta recomanació de l'Eugènia, que va molt enllaçada amb el tema d'avui, que parlava d'aquesta respiració amb consciència. Abans, Jordi.
Ui, em fas por ja, em fas por.
Et porto un proverbi suec.
Suec?
Suec, eh?
No podies anar més amunt?
A mi m'agraden molt els suecs.
Vale.
A veure, una alegria compartida es transforma en doble alegria i una pena compartida en mitja pena.
Jo, com sóc una persona positiva, estic absolutament d'acord. Es tindria que poder demostrar científicament, però estic totalment d'acord.
Escolta, el divorç passat, jo te deia això i em deies... No te recordes que m'ho deies? Que parlàvem de què vols ser quan siguis gran. Sí. Te recordes que ens feies plantejar-nos aquesta pregunta?
Per això
pregunta?
Vull mi plantejar portar-me bé, no preguntar-te masses coses.
Bona. Ara sí, va. Què significa respirar, Jordi?
Respirar és algo que fem de manera automatitzada i que no en som conscients del que estem fent.
Yeah.
És a dir, com ha dit l'Eugènia, és el primer que fem quan comencem a viure i l'últim que fem quan comencem a morir o quan morim. Llavors, respirem de manera automàtica. Aquí el Leon Orr va dir, no, comencem a respirar prenent consciència de que estem respirant. Llavors, ell es va donar compte que amb la respiració podíem arreglar molts problemes, arreglar, previndre moltes coses.
Clar, Jordi, però ara estic pensant, i tens tota la raó, perquè ningú ens ensenya a respirar. Vull dir que, d'alguna manera, naixem ensenyats i potser hi ha gent que respira malament, però no en té consciència, no?, que és el que dèiem.
Sí. Per exemple, amb els esportistes, sí, és una pauta que se'ls ensenya molt, sobretot als corredors, a respirar, a controlar el ritme del cor... Però, per exemple, de petit i de petita, quan tu has sigut petita, segur que has plorat i la teva mare que et diu, respira.
Sí.
Quan estàs molt nerviós, la teva mare que et diu, respira, tranquil·la. Llavors, això ja és un fenomen que ho fem també de manera automatitzada, que si compensem la respiració, doncs tot va fluint tot de manera més tranquil·la. Si tenim una respiració amb ansietat entretallada, això vol dir que estem nerviosos, que estem ansiosos.
I quins beneficis té, a banda, ja ens estàs explicant, respirar amb consciència, perquè ara em venia al cap, ara deies, no?, l'exemple de la mare, de estàs plorant, respira, tranquil·la, també fins i tot una amiga, no?, que et diu, o un amic com el Jordi, que tens un problema i el primer que et diuen és, respira,
sí, mira,
i tot es posarà en lloc, no?
L'altre dia em truca una amiga de la seva filla i li havia deixat el nòvio, cosa típica i tòpica, que ens ha passat a tots, però depèn de quines edats, doncs això pot ser un conflicte important. I em va dir, què li digo a mi hija? Que respire. Jordi, que respire, que se relaje, que respire. Llavors, tot el conflicte que té el cap va rebaixant. Per tant, serveix per relaxar-nos. És una eina de meditació. No sé si tu fas ioga o no fas ioga, però és una eina fonamental en la gestió del ioga. La connexió amb la nostra ànima. Si creiem que tenim ànima, a través de la respiració connectada ens podem connectar amb ella. Fas una cara. Creències. Sanar els nostres conflictes. que això moltes vegades els he dit a la gent, si tens un conflicte, llavors tens un neguit, respira'l. El minut que encara en deus el cafè és dir... focalitzar l'atenció en aquest conflicte. Llavors aquest conflicte anirà rebaixant. Potser no desapareix, però rebaixarem
la intensitat.
Prevenció d'enfermetats. No solament respiratòries, sinó de qualsevol tipus d'enfermetat. L'Einstein, que això no ho he dit jo, ojalà ho hagués dit, però no, va dir que érem energia en moviment. La respiració és el que provoca tot això. Quan tenim un problema, una enfermetat, és que aquesta energia queda parat, aquest motor queda parat en algun lloc. Llavors, si nosaltres respirem i som conscients que anem respirant, doncs prevendrim, la prevenció de les malalties serà important. Ni que sigui en l'estrès, ni que sigui per focalitzar més relaxació. Tu prou. Quan tinguis una entrevista conflictiva, que no sé com me'n sortiré, respira un minut. Et tanques amb el bany, perquè potser és l'únic lloc d'aquí que pots estar tranquil·la.
Home, ho tinc complicat, eh? Si es fa una entrevista, perdoni.
No, abans. Llavors, realment, i després, per exemple, als alumnes, els hi recomano per ser més creatius. Perquè una de les obsessions...
Guanyes creativitat, també?
Sí, perquè tens tota la... Perdona, com ho diria? Tota la basura...
Les escombraries?
Totes les escombraries que tens al cap.
Val.
Les neteges, llavors tens més espai per pensar altres coses. Tan senzill com això.
Carai.
Llavors, el problema és que no som conscients que tenim conflictes. No som conscients que tinc un problema d'autoestima i per això no soc creatiu. No soc conscient que tinc un neguit. Llavors, per això jo sempre recomano, a primer del matí, un minut de meditació.
Tu dius, Jordi, que observant com respira una persona se'n poden deduir moltes coses.
Exacte.
No em posis com a exemple.
No et fico com a exemple.
Va, quines? No.
Per exemple...
José respira. A veure...
No, però el José el tindria que tindre estirat...
Mira, bona pregunta, perquè el José jo crec que té pocs minuts per respirar, el pobre José Matosas, però quan respira no sé com ho fa, eh? Però és veritat que...
El José Matosas és una persona tranquil·la, relaxada, diguéssim, sap gestionar molt bé el seu neguit, perquè sempre el ficàvem en un compromís i ara l'estic d'esquena, no el vull mirar perquè si no em ficaré a riure.
T'està dient que sí, home, està encantat.
Exacte.
Que després et paga el cafè, diu.
Llavors, realment, com jo he treballat també, però de cara, no d'esquena, llavors és una persona que no es fica mai nerviós per res. I això transmet aquesta tranquil·litat. Què vol dir? Que respira bé, que respira en pau.
No, anava a dir, val. Clar, la respiració també és un indicatiu de com es troba el nostre cos, no, Jordi? Sí,
evidentment.
O sigui, això és al·lucinant.
Per exemple, si tu tens una inhalació forçada, que s'hem comentat abans, és que no tens ganes de viure. Amb l'inhalació recordem que inspirem oxigen, que és el que ens dona vida, i amb l'exhalació traiem porqueria, que és diòxid de carboni, per nosaltres, però no, en canvi, no per les plantes. Per tant, si tenim una bona inhalació, és que agafem la vida amb ganes. Si tenim una exhalació forçada, és que no ens acabem de treure els problemes de sobre.
Jo la setmana que ve agafaré una llibreteta, posaré La bona vida, amb Jordi Vilajosana, i començaré a prendre punts, saps? Tot això que vas dient. Bons consells que ens dones, com sempre aquest consell de benestar plus, aquest bonus track. Què ens proposes avui, Jordi?
Pues avui us volia proposar una abraçada, algo tan simple com una abraçada.
Abracem poc.
No ens abracem.
Per què?
Hi ha una abraçada social, perquè ens fa por. Ens fa por el contacte. Aquest exercici...
Amb el virus, però abans ens abraçàvem molt poc.
Poc. Per exemple, aquest exercici jo el feia a classe, i he fet classes a Finlàndia, que els alumnes es van negar a abraçar-se. Diu, és que culturalment aquí no estem preparats per això. Solament us demano una abraçada de 6 segons, res més. Costa molt.
O sigui, tu dius que l'abraçada perfecta quan ha de durar?
Mínim 5 segons. 6 segons.
6 segons. Sí,
perquè hi hagi una connexió cor a cor i energèticament. I si podeu ser, respireu les dues persones en profunditat. Jo ho faig, per exemple, amb les meves filles, amb la meva parella, que és el que a mi em dona energia.
Val. Llavors, jo m'ho estic imaginant, eh? És que m'ha vingut al cap que jo sóc més d'abraçar que no, per exemple, això ha sortit en aquest programa, de donar-me la mà, diguéssim, saps, Jordi? Que en algun moment dius, va, dona'm la mà, però les dues, saps? Aquest moment així jo no... Em sento tensa.
no faré cap comentari, perquè si no em mataràs, perquè necessites sentir-te arropada. Arropada.
Digue-ho.
Alguna carència per ja tens, però no ho comentarem aquí en directe.
És que ja sabia jo per preguntar. La respiració i sumem al contacte físic, en aquest cas l'abraçada. Beneficis d'aquesta abraçada, Jordi?
Trobar la pau, trobar la tranquil·litat, trobar aquell moment de, ei, em sento bé. Per això a mi m'agrada abraçar-me amb gent. I les millors abraçades per mi són les de les meves filles. Quan jo estic algun dia nerviós, passo per casa seva, m'abraço i marxo. Perquè això a mi em va molt bé.
Clar. I tu ets més d'abraçar o de donar la mà?
Bona pregunta. Jo sóc més de donar la mà. Perquè a mi el meu pare em va abraçar molt poc, solament quan s'estava morint. I això a mi la terapeuta m'ho va dir. I el teu pare t'ha abraçat poc, sí. I ara, amb els meus fills, jo els abraço moltíssim.
Clar.
Quasi que quan surten del bany els abraço. Exagerant una mica, no?
Sí,
però m'agrada abraçar amb els meus fills. Amb gent que no és la meva família em costa molt. Em costa molt. Tinc molta resistència al contacte personal.
Que em donaràs una abraçada ara?
I tant.
Val. Sí? Hi ha moments en què necessitem abraçades.
Sí, per exemple, quan no ens trobem bé, quan estem nerviosos... L'altre dia la meva parella està neguitosa i em va dir... Jordi, ¿me puedes dar un abrazo? I vam estar abraçats potser 5 minuts, 10 minuts.
5 minuts?
Sí, abraçats, perquè sí. Ell estava neguitosa, no? Per una sèrie de temes,
sí.
I això vaig veure que el vaig relaxar. Per tant, és una medicina, abraçant-se. Però abraçant-se d'acord, amb tranquil·litat, respirant, no l'abraçada social transmetent el neguit que jo porto amb l'altra persona, sinó és una abraçada de relaxació.
Sí.
Hi ha gent que aquestes abraçades te les fa i altres que transmeten la... quasi per fer això no tocar-lo.
Sí, que ho fan com obligats, no?
Exacte.
I doncs, val, sí, faig l'abraçada, però
sí,
ràpidament...
Sí, i més porta els notes tensos, nerviosos.
Sí. Jordi Vilajosana, expert director de l'Observatori d'Emprenedoria i felicitat de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Gràcies, ha estat un plaer per aquests minuts gaudint de la bona vida. Cuida't moltíssim. I ara una abraçada, eh?
Moltes gràcies, Mercè.